Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
10 minuts, dos quarts d'una del migdia. Això és Herrera des de COPE Catalunya i Andorra, la teva COPE més propera. Soc el José Miguel Cruz. Com sempre, us parlo amb molt de gust i analitzarem, començarem parlant d'una qüestió que fins fa res era molt tabú parlar de tot això, sobretot a mitjans de comunicació, pel fet, la creença, ara ja descartada creença, de que parlar del tema doncs era fomentar també. Parlo del suïcidi. I parlo del telèfon del 024 que s'ha posat en marxa com a telèfon de prevenció del suïcidi, que el seu primer dia, el primer dia de funcionament, ha rebut més de 1.000 trucades. Més de 1.000 trucades. Parlarem d'això, d'aquesta situació, amb la presidenta de la secció de Psicologia d'Emergències del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, l'Anna Romeu. I també parlarem de videojocs, avui a Herrera, COPE Catalunya i Andorra. A on posem el límit del bon ús dels videojocs? Fins a quin punt són beneficiosos pel desenvolupament cognitiu dels nanos? Fins a quin punt no? I a partir de quina edat? Això són aquestes preguntes difícils, eh? Però abans de tot això, anem a veure com tenim el temps. Trànsit, actualitat amb el Carlos Osada. Carlos, bon dia, benvingut.
Què tal? Bon dia, bon divendres. Un divendres de sol arreu de Catalunya. També algunes bandes de núvols molt prims. A la tarda deixarà algun ruixat a les comarques del Pirineu, tant de Girona com també de Lleida. Temperatures cap amunt. De cara al cap de setmana, doncs, preneu nota d'un dissabte que repetirà una mica la dinàmica d'aquest divendres, però amb temperatures més altes, sobretot a les comarques de Girona. I diumenge no esperem canvis importants pel que fa a les temperatures. Això sí, augmentaran els núvols, aquests núvols prims que s'acompanyen des d'avui, i amb algun ruixat al Pirineu i a la plana de Lleida. Tenen ara mateix 23 graus a Girona i Lleida, 22 a Barcelona, 21 a Tarragona i 19 a Andorra la Vella.
Molt bé, què tal tenim la xarxa viària?
Doncs molt tranquil·la, no hi ha incidències a la xarxa viària i un matí de normalitat al transport públic. Eh? Bon divendres, doncs.
Molt bé, millor. I què destaquem de l'actualitat?
Sí. Doncs mira, porto dos apunts referits al món de les drogues, ja que arriba el cap de setmana, doncs molt dull. Eh? D'entrada, la policia, que continua fent de les seves en el sentit positiu, ha enxampat un grup delictiu que es dedicava a traficar amb droga, però impregnada amb sucre. Eh? Impregnada amb sucre per amagar doncs, bueno, el contingut d'aquesta droga. És una organització colombiana que intentava introduir a Espanya una gran quantitat d'aquesta droga, com et deia, impregnada amb sucre. L'operació policial ha estat batejada com Sugar i l'han protagonitzat agents de la policia francesa, colombiana i espanyola i ha acabat amb 18 detinguts. Us donarem més detalls d'aquesta operació i com és això de la droga, d'aquesta cocaïna impregnada amb sucre. I també demanarem atenció a una actuació de la Policia Nacional que ha intervingut aquesta setmana a Màlaga una partida de la bomba. I tu, Cruz, i molta gent et preguntaràs què és això de la bomba. Doncs
què és droga, això de la bomba? Sí, la veritat és que sí, m'ho pregunto.
Escolta una cosa. Contenia aquest tipus de droga 11 quilos de ossets de gominoles impregnats amb una droga al·lucinògena. És una droga que té un nom molt, molt, molt estrany, però que els entesos en la matèria deuen conèixer. És el 25N-N-BOM-E. Aquesta substància és un derivat del LSD, però és més potent i té uns efectes en l'organisme que poden durar unes 12 hores o més. Explicarem els efectes d'aquesta droga. Ja ens han dit que no és molt habitual, que no n'hi ha aquí a Espanya habitualment, però s'ha enxampat aquesta partida d'aquests ossets de gominoles amb diferents bosses, alguns dels quals d'aquests ossets doncs, anaven impregnats d'aquesta substància que és un derivat de l'LSD. Cal anar sempre a la guaita.
Mare meva, tant que sí. Carlos, hola una més.
Molt bé, adéu.
Gràcies. L'actualitat esportiva mans i veu del José Luis Gil. José Luis, bon dia, benvingut.
José Miguel, companys, què tal? Bon dia.
Suposo que tot passa avui per aquesta escombrada que s'està fent.
Venia tranquil el divendres, eh?
No.
Venia ensupit el divendres.
No. Ahir ja va començar la cosa.
I a la tarda va començar la moguda.
A Can Espanyol.
Sí, senyor, a Can Espanyol, on ja hem de dir que Vicente Moreno va deixar ahir a la tarda de ser entrenador de l'Espanyol i Rufete, que acaba contracte, deixa també la direcció esportiva. Un Vicente Moreno que estava en pendents, primer capítol del dia d'avui a Can Perico, que s'acomiadeix del club en una compareixença sense preguntes. Situació, ara mateix, Quique Iglesias. Bona tarda, bon dia.
Què tal, bon dia. Doncs tu ho has dit tot. Poc més puc afegir. Luis Blanco, l'entrenador de l'Espanyol B, ha dirigit avui a l'entrenament del primer equip. S'haurà demà a la banqueta de Cornellà. També ho farà la propera setmana a Granada. estem aquí a la sala de premsa, Auditori Joan Segura Palomares, esperant que es faci oficial, de manera oficial, que signin tots els papers de la destitució de Vicente Moreno, perquè aquí Vicente Moreno s'acomiadi sense preguntes en un acte, doncs, organitzat per club i amb la voluntat de que s'acomiadi de la gent, i després, una vegada també es faci oficial la destitució o la marxa de Rufete, a quarts de dues de la tarda està previst que parli Domingo Catoira, secretari tècnic actual, que serà el director esportiu a partir de ja mateix. I per la tarda, a primera hora de la tarda, també aquí a Cornellà, la roda de premsa prèvia al partit de demà de Luis Blanco.
Tot això arriba, recordem, gràcies a Quique, perquè l'Espanyol ja està salvat matemàticament. És a dir, no s'hi juga res ni a la penúltima jornada a casa contra el València, ni a l'última, on tancarà la Lliga al camp del Granada. El per què s'executa aquesta decisió ahir a la tarda, detalls i cosetes contractuals, les ampliarem a Esports Cope, on tractarem abastament tot el que està passant al Real Club Deportiu Espanyol. Per cert, pregunta blanquiblava del dia. Us sembla bé la manera que Chen ha fet fora Vicente Moreno a dues jornades del final, d'aquesta manera? Doncs de moment, acabem de pujar la pregunta, però de moment li agrada o li sembla bé el 68% de copenautes, no hi estan conforme el 33%. Això de... Sembla que la diferència són 400.000 euros. Després el Quique Iglesias ampliarà aquests detalls a Esports Cope. A Can Barça, era un divendres ensupit, al Barça li queden 2 punts per ser segon matemàtic a la Lliga, bueno, hi ha un munt de baixes per anar al camp del Getafe. Sopar ahir a la nit, Miguel Ángel Gil Marín, director executiu de l'Atlético de Madrid, Mateu Alemany, director esportiu del Futbol Club Barcelona. Nom sobre la taula, Antoine Griezmann.
Antoine Griezmann,
jugador cedit a l'Atlético de Madrid, però propietat del Futbol Club Barcelona. Un Antoine Griezmann que no ha fet precisament la seva millor temporada aquesta campanya a l'Atlético de Madrid. I sembla ser que al Metropolitano s'estarien plantejant la possibilitat de no comptar amb Griezmann de cara a la propera temporada, sempre i quan la Juventus no volgués comptar amb Morata, jugador del conjunt italià, però propietat de l'Atlético de Madrid.
Mare meva, quin intercanvi de cromos.
En tot cas, informació d'Helena Condis. Santa Rita Rita, la sessió és per dues temporades.
I os lo quedáis dos temporadas.
I us lo quedáis. I...
Esto no va.
Permeteu-me com... la broma, us lo coméis com patates.
Sí.
Que
sí.
Va, prou més problemes menys... tenim aquí per quadrar el sudoku.
Exacte.
Com perquè ara em diguis que em tornes a Griezmann a Can Barça. Versió del Futbol Club Barcelona, informació d'Helena Condis, la sessió és per dues temporades i, per tant, no es pot revertir, que dirien, a Sud-amèrica. Al marge de tot això, ja ha parlat Mitchell a la prèvia del partit de Lliga del cap de setmana del Girona. Parlarem de futbol femení. L'Espanyol pot apuntalar el retorn a la primera divisió. Hi ha una blaugrana, Melanie Serrano, que diu adeu al Barça després de 18 temporades. M'he saltat la pregunta blaugrana del dia al nostre compte de Twitter. Li agradaria, senyor Cruz, que Antoine Griezmann tornés a jugar al Futbol Club Barcelona, sí o no? Doncs no li agradaria al 72% de copenautes, sí li agradaria a un 28%.
Jo votaria que sí, si hi hagués pasta.
Vostè, doncs miri,
jo crec que és un gran jugador.
Apunto el seu vot, 28 a 72. No s'ha mogut el marcador. Són les preguntes del dia, la blaugrana i la blanquiblava, arroba esportscope. Avui esportscope amb la conducció del Alberto Díez. Després el bàsquet, el poliesportiu...
Molt bé.
I moltes coses més. Alguna veueta de Vicente Moreno, si tenim sort.
A la una més.
A la una més, senyor. Adéu.
Gràcies, José Luis. Fins després. Bé, de seguida parlarem de l'evolució del sector immobiliari amb Sales, amb la promotora Sales. Tindrem aquí el Manel perquè ens ho expliqui. I després parlarem de aquest telèfon, el 024, el telèfon de prevenció del suïcidi, que en el seu primer dia de funcionament ha rebut més de 1.000 trucades. De seguida en parlem aquí, Herrera, COPE, Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE, Catalunya i Andorra.
El sofá es el mueble indispensable en cualquier hogar. En Hipoyagán ahora tenemos 6 modelos, última novedad y máxima calidad con toda clase de detalles. Con telas a escoger y muy importante, puedes personalizar tu sofá y todo a precios imposibles de mejorar. Además, gran exposición con muchísimos modelos de diferentes medidas y con telas a escoger. Sofás Cheslong desde 299 euros.
Hipoyagán, en Terrassa, Granollers, Girona, Vilanova, Manresa, Parets del Vallès, Hipoyagán.com.
Una buena sonrisa alegra a cualquiera, ¿verdad? ¿Te avergüenza sonreír?
Clínica Dental Prix le pone solución. Vamos a mejorar inmediatamente tu calidad de vida. Reponemos tu boca con dientes fijos en menos de 24 horas, incluso si tiene poco hueso. Implantes de máxima calidad con garantía de por vida. Tratamiento sin dolor, garantizado. Financiación a tu medida. Clínica Dental Prix. Especialista implantólogo con más de 20 años de experiencia. Calle Mallorca 100, al lado del Hospital Clínic. 10% de descuento si vienes de parte de COPE. Teléfono 93-595-1919.
Disfruta de la alta cocina china en Alella, en el restaurante Feliz 2, reconocido como uno de los mejores restaurantes chinos de Cataluña. Restaurante chino Feliz 2, una perfecta armonía entre la cocina china y la mediterránea. Restaurante chino Feliz 2, en Alella, a 10 minutos de Barcelona, con una amplia terraza al aire libre y fácil aparcamiento. Restaurante chino Feliz 2, calle Anmayés 2, en Alella. Reservas en el 93-540-8522, 93-540-8522.
Cerrado domingos noche.
¡Atención! Paletas, albañiles, reformistas. Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
En Porcelanosa Habitat convertimos tu casa en el espacio que siempre has soñado. Te ofrecemos un servicio integral y te asesoramos en todo el proceso. Descubre Porcelanosa Habitat. Nos adaptamos a tu presupuesto. Porcelanosa, cerca de ti.
A Mobles La Fàbrica complim 80 anys al teu costat. Per això tenim tots els mobles que busques i més. Juvenils, sofàs, matalassos, salons, decoració. Ens adaptem al teu espai amb un projecte a mida i amb el transport i muntatge gratis. Gaudeix de les grans promocions 80 aniversari de Mobles La Fàbrica. A Barcelona, Rocafort 142. Obert a migdia. Parking gratis. Compra també a mobleslafàbrica.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Penseu, històricament el planeta canvia, tots canviem, la societat canvia i totes les indústries canvien. Però com ha canviat el món de la construcció? Parlem d'això avui amb el director general de Sales, el Manel Rodríguez. Manel, un cop més, benvingut. Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Avui farem una mica d'història i farem una línia temporal històrica del món de la construcció. 30 anys que us dediqueu al tema, poca broma, perquè porta 30 anys Sales dedicada al món de la vivenda. Clar, tot això va més enllà de posar un totxo sobre un altre, no? Com ha canviat el sector? Com ha evolucionat?
Doncs la veritat és que amb els darrers 30 anys hem evolucionat poc. La veritat és que el sector de la construcció fins ara no ha tingut una evolució comparable. Pensem que, per exemple, doncs, no, si agafem la nostra edat de referència, des de com construïen l'any 90 a com hem vingut construït fins avui, doncs ja fèiem edificis en formigó, estructures de formigó, ferro, obra vista i demés, i la darrera innovació va ser implantar pladur, no? Altres sectors, si comparem un cotxe de l'any 90 fins avui, i ja no et dic un ordinador dels anys 90 fins avui, han tingut una evolució molt més forta. El que passa és que el sector de la construcció és un sector molt gros, molt lent, i que a més va patir l'any 2008 una crisi que va troncar qualsevol evolució. I ens va tornar a col·locar a la casella de sortida. En canvi, és ara, a partir d'aquest nou cicle que portem des de l'any 2015, en el que ara estem veient, ara estem enfrontant un canvi de paradigma a la construcció. Per un costat estem generant un cert volum d'habitatges. Nosaltres ja produïm 2.000 habitatges. Estem entregant 500, 600, 700 habitatges cada any, igual que altres companyies. I a la vegada també ha desaparegut l'industrial tradicional, aquella mà d'obra especialitzada, el concepte de tots tenim al cap que no hi ha fusters, no hi ha ferrers. Llavors, tot això requereix, junt amb una necessitat de millorar els processos i l'impacte mediambiental, una evolució del sector de la construcció que ha d'anar a la industrialització. La industrialització té una sèrie d'efectes, com és la millora de les condicions de treball. No és el mateix estar treballant en una obra amb el sol, el fred, la pluja, que estar treballant en una nau industrial.
Sí.
Permet la tecnificació d'aquesta producció, són processos amb molt més control de qualitat, permet coses com la facilitat de la incorporació de la dona al món de la construcció, per tota aquesta millora, permet introduir nous materials que realment hi ha un canvi de paradigma. Llavors, a poc a poc anirem veient com és més habitual trobar-se construccions prefabricades, i aquí n'hi ha prefabricació amb alumini, prefabricació amb formigó, prefabricació amb fusta. Uh-huh. Hi ha diferents models evolucionant el sector, però sempre buscant aquest trasllat del treball de la construcció d'una ubicació concreta amb totes les implicacions que té, també de transport, de molèsties a l'entorn, traslladar-ho a una fàbrica, a una producció industrial.
Clar, feies la comparativa amb el cotxe, el constituent de l'evolució, però jo no veig tanta diferència, Els cotxes ara són més eficients, motors més eficients, estan tecnològicament molt més avançats en qüestions d'ajuda a la conducció, ordinador de bord, connexió a internet, però les cases són tres quarts del mateix, no? En qüestió d'eficiència, de construcció... És veritat que utilitzeu formigó, però és que el cotxe també utilitzarà ferro, no?
Però sí,
les cases hiperconnectades i tot això. És una evolució tecnològica important.
Hem d'evolucionar més a nivell de materials...
A materials, en aquest cas.
I en sistemes de construcció. No podem, som conscients que no podem tenir la gent treballant a les obres, ja dic, ni pel consum d'energia que implica i de la producció de CO2, la mala qualitat del treball a l'obra i les molèsties que genera l'entorn. No? Llavors, traslladar aquesta feina a una fàbrica és un procés molt més eficaç, que a més ens permetrà millorar indirectament també els plànings, els calendaris. La producció en fàbrica pot estar molt més estructurada i la nostra idea seria escurçar un 40 o un 50% el temps de fabricació dels habitatges.
Va, parlem ara que parla de les noves tecnologies noves. Ja no tenen res, internet ja no és una cosa nova, sinó la van utilitzar-lo potser, però ja no és una nova tecnologia. Suposo que tot això fa que arribis a més gent, no? Per exemple, tu pots comprar un habitatge 100% online?
Sí, sí. I això...
Amb aquestes visites virtuals tan xures que...
Això ho vam veure en l'època del Covid. O sigui, nosaltres, estan confinats, vam continuar venent habitatges. Evidentment, va haver-hi un moment d'impacte, però un cop es va desenvolupar, penseu que, com hem comentat algun altre dia, es pot comprar un habitatge d'obra nova, es compra sobre el planell. Llavors, si el que has de fer és veure els planells i veure els renders i fer la visita virtual, això es pot fer online, no? I la tramitació de documentació, com contractes i a més, per suposat que es pot fer online i signar digitalment. Avui dia tot això està desenvolupat. Nosaltres el que sí que mantenim és que entenem que la presencialitat d'una empresa com nosaltres el que genera és confiança.
Doncs Manel Rodríguez, director general de Sales, gràcies un cop més per haver estat aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Come
into my life. La confiança és el que ens explicava el Manel, bàsicament l'evolució del sector immobiliari. Parlem d'una altra qüestió, una evolució, la qüestió d'enfocar temes difícils, delicats, com és el suïcidi. Salut mental, bàsicament és el que estem parlant, no? S'ha posat en marxa recentment, ja ho sabeu, el 024, que és un telèfon d'atenció a conductes suïcides. I el primer dia de funcionament ja ha atès més de 1.000 trucades. Diu molt de la necessitat d'atenció de salut mental prepandèmia i, sobretot, postpandèmia. Tenim al telèfon a la presidenta de la secció de Psicologia d'Emergències del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, l'Anna Romeu. Anna, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Gràcies. Clar, quan tu veus la xifra de que el 024, el primer dia de posada en funcionament, atén a 1.000 trucades, que a mi em semblen moltes, dius, ostres, clarament tenim un problema de salut mental.
Home, sí, les dades ja ho indiquen, no?, que era necessari un servei com aquest, que la gent té dubtes, que la gent té pors, que la gent el fa servir, està molt bé oferir un servei així i que s'utilitzi, no? És necessari, indica la necessitat realment.
Fins ara, o fins fa poc temps, encara continua sent una mica tabú parlar del tema de suïcidi. Per què és tan tabú tot això?
Home, perquè d'entrada tot el que és associat a la mort és un tabú. Ens costa parlar i pensar en aquest tema cada vegada més des de les últimes dècades, perquè s'ha separat molt, no?, de la societat, però a més, si parlem ja de la mort voluntària, de la mort que s'infligeix un mateix, doncs encara costa més d'acceptar, val? I és un tema d'acceptació, es converteix en un tabú perquè la gent no ho accepta, no?, que passin coses així.
Però clar, hem d'entendre que una persona que té aquests pensaments, que se'ls passa pel cap, hi ha un problema de salut mental, hi ha un problema que tenim aquí que s'ha d'afrontar, però si no es parla, com es pot ajudar?
Sí, evidentment. O sigui, que sigui un tabú que no se'n parli, que la gent li costi acceptar, no vol dir que no s'hagi de fer.
Exacte, correcte.
No, llavors, precisament perquè ens costa i perquè tendim a evitar aquest tema, doncs s'han de fer i s'han d'emprendre més accions que mai per evitar que succeeixin aquestes coses, no?, per evitar tantes morts com sigui possible. Llavors, accions com aquesta, i des de fa ja temps, no?, que es fan accions de prevenció del suïcidi, segurament eviten l'estigmatització, eviten d'alguna manera que les persones es tanquin en elles mateixes quan tenen pensaments de suïcidi, i que tothom entengui que tenir un pensament de suïcidi no necessàriament significa cometre l'acte, fer l'acte, sinó que si se'n parla, si es demana ajuda, si s'adreça correctament, doncs es pot evitar, es pot entendre per què ens passa això.
Clar, darrerament, sobretot després de la pandèmia, hi ha hagut un augment de casos de necessitat, d'atenció. Això és provocat per la pandèmia o ja teníem la llavor abans de la pandèmia?
Les dues coses. La realitat mai té una cara sola, no? Llavors, és veritat que aquests últims anys ja veníem amb dades que creixien exponencialment des de fa bastants anys, no? I, de fet, abans de la pandèmia, el suïcidi ja era la primera causa de mort no natural, no? Entre els joves fins a 35 anys. O sigui, és un tema que ja anava creixent i les circumstàncies que hem viscut aquests últims anys, aquests últims 2 o 3 anys, doncs han incrementat moltíssim les condicions perquè aquest creixement sigui encara més alt, encara es produeixi molt més.
Ara, com moltes vegades tot això, quan parlem d'una depressió, quan parlem sobretot d'aquests pensaments suïcides, l'entorn a vegades és molt important, juga un paper important, no? Els amics, la família... Com ho poden detectar i com poden ajudar? Com poden donar les primeres passes?
A veure, primer, abans de parlar de l'entorn, m'agradaria aclarir una cosa.
Sí.
El suïcidi no està associat únicament al trastorn mental. Això ha de quedar molt clar. No és necessari que hi hagi un trastorn mental detectat o diagnosticat perquè algú tingui pensaments suïcides. Això per començar, val? Mm-hmm. Moltes vegades són pensaments circumstancials, o sigui, que depenen del moment en què la persona està a la seva vida, de les coses que li passin,
sí.
I és una més de les possibles estratègies d'afrontament que la persona pot contemplar per sortir de la situació en la que es troba i que no vol estar. Val?
D'acord.
I això no és trastorn mental.
És a dir, que no...
En moltíssims casos sí, però
d'acord.
En moltíssims casos sí que està associat a depressions o estrès posttraumàtic o a situacions amb addiccions, amb trastorns mentals, però moltes altres vegades no necessàriament.
D'acord. És important això que acabes de dir, perquè mira, jo sempre ho associava a algun trastorn perill, com per exemple la depressió, però és a dir, possiblement no necessàriament pots tenir cap mena de res, sinó que en aquell moment precís, per les circumstàncies, pot venir-te un pensament d'aquesta tipologia.
Ah, exactament, exactament. En aquests casos parlem d'estratègia d'afrontament.
D'acord.
La contemplar el suïcidi com una possible sortida a la situació en la que un es troba.
D'acord.
I quan un es troba malament, doncs pensa en moltes coses, no?, per sortir d'aquesta situació. Mm. I després tenim en compte que pensaments, o sigui, tenir pensaments suïcidis no significa necessàriament cometre un suïcidi. Val? Moltíssima gent té pensaments, ja es té de forma recurrent, i no acaba cometent un suïcidi, val?
No té la intenció, només no, ho pensa, però no té la intenció de portar-ho a terme.
No és que no tingui la intenció, sinó que realment, a l'hora de posar-ho a la pràctica, no ho fa, val?
D'acord.
Per diversos motius. Espanta igual i s'ha d'adreçar igual, perquè no sabem, no?, si la persona que està tenint aquell pensament realment serà capaç de dur-ho a terme o no. Per tant, nosaltres, des de fora, ho hem de tractar amb la mateixa seriositat que si realment ja ho estigués fent, no? Simplement tenia el pensament. Però sí que és important tenir clars alguns conceptes, no? No és el mateix pensar que fer, no? I no és el mateix un trastorn mental que una situació circumstancial que et porti a tenir aquest tipus de pensament.
Llavors, Anna, sí, ara et parlo sobre l'entorn. Quin paper juga l'entorn, sí, en tot això?
Depèn de si la persona ho comunica, ho comparteix amb algú o no. És veritat que hi ha moltes vegades que les persones, doncs, no comuniquen aquest tipus de pensaments perquè els fa por, perquè de veritat ho volen dur a terme i no volen que ningú els pari. Per tant, no podem culpabilitzar l'entorn quan aquesta persona no s'ha obert a ningú i no ho ha dit. No podem endevinar què està passant pel cap d'una altra persona i la prevenció només es pot dur a terme si la persona d'alguna manera ho verbalitza, ho manifesta i demana ajuda d'alguna manera. Val? O sigui, no. Moltes vegades l'entorn, un cop s'ha succeït, no? Et pregunta, home, però jo podria haver evitat. La primera pregunta és, tu sabies que aquesta persona estava pensant això? No. Ja. Doncs no podries haver evitat absolutament res, perquè no ho sabies, no?
Doncs, Anna Romeu, presidenta de la secció de Psicologia d'Emergències del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per aquestes explicacions. Molt amable.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada, Anna. Un tema tan delicat, tan delicat. I, a més, hi ha una dada que m'ha deixat molt sorprès. No cal tenir una evidència d'un problema de salut mental, com una depressió, per exemple, per tenir aquest tipus de pensaments. És curiós. Bé, de seguida parlarem d'una altra qüestió, també molt delicada, més freqüent, i és l'ús dels videojocs. On està el límit? La part positiva és que desenvolupen la part cognitiva dels nanos. La part negativa és que creen una addicció que ni t'ho creus. De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico XXL. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque, había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos desde su coche eléctrico.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando para proteger hogares y negocios. Y hoy vamos un paso más allá. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descúbrela en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas y promociones increíbles.
Por ejemplo, un 70% de descuento en la segunda unidad en muchísimos productos.
Y ahora además un 50% de regalo por compras superiores a 10 euros en helados para tus próximas compras.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Consulta condiciones de la promoción.
¿Y si digo que no? ¿Qué?
¿Y si no quiero, qué? ¿Y si no me apetece, qué? ¿Y si no voy, qué? ¿Y si no estoy, qué? ¿Y si no vuelvo, qué? ¿Y si no lo hago, qué? ¿Y si no puedo, qué? ¿Y si no, qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Posem el límit del bonus dels videojocs en els joves? Doncs parlem d'això amb la neuropsicòloga clínica i professora de psicologia de la Universitat Abat Oliba Feu, la Marina Fernández Andújar. Marina, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, gràcies per la invitació.
Gràcies per atendre's, Marina. Bé, clar, entrem a un bassal de fang important quan parlem de videojocs, perquè fins on és positiu que un nen jugui a videojocs?
Bueno, com tu molt bé has introduït, els videojocs són un tipus de joc que estan a l'abast de la nostra població infantil-juvenil, no? I per tant és una realitat, no? Aleshores, el punt aquí crític que els hem de valorar és l'ús adequat, no? La freqüència, la duració, la intensitat de l'ús d'aquests videojocs i, evidentment, el comportament del nen, no? Més enllà de que, òbviament, hem de tenir en compte doncs, la temàtica i l'edat a la qual està dirigida cada un dels videojocs. Per tant, és positiu o negatiu? Doncs depèn de l'ús i depèn del tipus de videojocs que es triïn per cada una de les edats.
Suposant que és un temps adequat el que utilitza el videojoc, és veritat que influeix positivament en el desenvolupament de plàstic del cervell dels nanos?
Mira, el que han dit els diferents estudis, tot i que no és un tema concloent, és que si, per exemple, utilitzem videojocs adequats, clar, el contingut pot fer que amb aquesta experiència doncs, estimulem certes funcions neuropsicològiques com pot ser la part visió espacial, la part oculomanual, l'estratègia que elabora el nen, la col·laboració entre diferents membres d'un equip per aconseguir un objectiu, és a dir, tot el que són les funcions executives, l'atenció sostinguda, l'atenció selectiva, és a dir, hi ha certes funcions que si utilitzem correctament un videojoc a l'edat que li correspon, pot ser doncs, que s'estimuli. No? Clar, dit això, el que no se sap avui en dia és amb estudis longitudinals, com aquest cervell canviarà amb aquesta experiència, no? Mm. Com dic, probablement no serà dolent i sí que veurem uns canvis que seran positius pel nen. Però és veritat que això no ha de substituir qualsevol de les activitats que faci el nen a la vida social, a la vida escolar, a la vida familiar, etc.
Bé, quan parlo de videojocs em permetrà la llibertat d'incluir els videojocs que estan en el mòbil, que també hi ha uns quants, clar, pregunta d'aquelles delicades i que no sé si hi ha un consens davant de tot això. A partir de quina edat és bo o podria ser adequat que els pares podrien deixar jugar els nens? Hi ha una edat determinada?
Clar, no hi ha un consens entre professionals. El que sí és que moltes vegades els videojocs van dirigits a treballar certes funcions que fins als 12 anys no estan desenvolupades, no? O que no estan mínimament desenvolupades. I amb això, sobretot, estic parlant amb el tema de les funcions executives, l'autocontrol, la tolerància, la frustració, la inhibició, totes aquestes funcions neuropsicològiques, abans dels 12 anys, pràcticament estan poc desenvolupades. Per tant, no seria òptim que abans dels 12 o 11 s'introduís els videojocs als nens, no? Però, bueno, això també dependrà de cada cas, no?
Sí, sí, però si és al voltant dels 12 tenim un problema, perquè, ostres, és que hi ha molts nens, i fins i tot petits, que els pares, això possiblement tenim una part de culpa important en tot això, ja donem el mòbil als nanos, possiblement moltes vegades perquè callin i no molestin.
Sí, és així, no? Vull dir, s'ha convertit en tant els videojocs com els dispositius tecnològics i electrònics s'han convertit a l'abast de tothom, no? I, bueno, estem en aquest món interconnectat i moltes vegades els nens abans dels 12 anys tenen accés. No vol dir que sigui dolent. El que passa és que sí que hem d'entendre que un nen abans dels 12 anys, la seva capacitat de control, la seva capacitat d'entendre que un videojoc és un entorn fictici en el qual hi ha certes conductes bueno, que poden arribar a ser perilloses, sobretot estic parlant de jocs d'atzar i de violència. Bueno, doncs un nen abans dels 12 anys pot inclús confondre que allò és fictici, pot entendre que la violència, per exemple, és un mitjà de solució de problemes, pot estar molt més hostil. És un tema d'edat i de desenvolupament cognitiu. Abans dels 12 anys és difícil que aquest nen pugui entendre tota la realitat d'aquest videojoc, no?
Entenc ja, llavors, que a partir de certa edat i determinat tipus de jocs adequats per les edats, doncs poden ser positius pels nanos. Sí. Llavors, la pregunta que et faré ara és, conforme a la negativitat, quan podem, o quan hem, clar, perquè un joc enganxa, no, estan molt ben fets, estan molt ben fets, i si ets un nano, és que ho hem d'entendre, vull dir, t'enganxa. Si jo, que sóc adult i moltes vegades m'enganxo a algun joc, doncs què no farà un nen? Llavors, quan hem d'aixecar les orelles? Quan ens hem de preocupar? Com evitar que s'enganxin?
Molt bé, aquesta jo crec que és una pregunta clau, no?, per tots els pares i per tots els professionals de la salut i de l'educació, no? És a dir, quan sobretot parlem de jocs d'atzar i de violència, on són jocs molt sofisticats, molt realistes, on hi ha molta interacció, no?, on a vegades l'objectiu final justifica totes les accions, encara que siguin dolentes, no? Llavors, quins símptomes són els que podríem observar i que serien, doncs, objecte d'un estudi més concret?
Sí.
Doncs, bueno, l'obsessió, no?, per poder jugar aquest joc constantment, el desig de jugar cada cop més, la tristesa quan es posa límits i quan no es pot jugar, la pèrdua d'interès en les activitats que abans al nen li agradaven, observar mentides, no?, del propi nen cap a l'ús o la quantitat de temps que inverteix. A vegades també l'ús del videojoc per evitar certes conductes de mal estat o per no tenir un estat d'ànim negatiu. Quan veiem aquestes conductes, aquestes senyals de risc que anomenem, doncs hauríem de consultar amb un professional perquè avalués i perquè ens pogués orientar. També quan, òbviament, hi ha una interferència en el que és el desenvolupament de la vida diària, és a dir, quan veiem alteracions en l'alimentació, en la son, en les activitats de la vida social. Quan veiem tot això, hauríem de entendre que estem davant d'uns factors de risc que s'haurien de ser avaluats per poder prevenir que no hi hagi un trastorn més endavant de tipus, doncs, depressiu, ansiós, de l'estat de l'ànim, etc.
Doncs Marina Fernández Andújar, neuropsicòloga clínica i professora de psicologia de la Universitat Abat Oliba Feu, gràcies per aquesta xerrada que has vingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
Doncs mireu, així està la qüestió. És un d'aquells temes polèmics dels que podríem estar parlant i parlant, la quantitat, la qualitat, els tipus. Bé, Enriqueta, com estàs? Muy buenos días.
Hola, Cruz, muy buenos días.
Venga, que quiero eliminar esta barriguita y lucir bañador. Ya tengo ya mi plan, 1, 2, 3, que es lo que funciona mejor para ese tipo de cosas.
Claro que sí, para que luzcas palmito con el plan 1, 2, 3, que es real, que es saludable. Me vas a perder peso, me vas a bajar volumen, pero más rápido de lo que uno se piensa, ¿eh? Y además es que el plan es apto para todos, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa, para veganos, para diabéticos también y hipertensos, porque además regulamos los niveles.
Además es natural, con registro sanitario, no son batidos y en solo 3 semanas vas a perder peso y volumen. Mira, la primera semana vamos a limpiar.
Sí, nos deshinchamos, evitamos la retención de líquidos y el estreñimiento y bajamos más de 2 kilos de volumen con los sobres de piña.
La segunda semana vamos a drenar.
Desaparecen los michelines y la grasa abdominal y regulamos el proceso macrobiótico con los sobres de naranja.
Y la tercera semana es el momento de las cápsulas captagrasas.
Vamos a decir adiós a la grasa, vamos a seguir perdiendo peso y el resultado es, en 3 semanas, de 3 a 7 kilos menos. Llámame al teléfono, 650-51-52-53. Es económico, no tienes que desplazarte, te lo llevamos a tu domicilio sin gastos de envío. Así que no te plantees seguir dietas estrictas. Pásate ya al plan 1-2-3, que es rápido, sin pasar hambre y realizado a base de plantas, minerales, vitaminas, totalmente natural. Así que llámame al teléfono 650-51-52-53 y ahora te dejo que pongas tú la promoción.
Pues claro, la promoción con tu plan 1-2-3 van a ser esas 3 tisanas. Las 3 tisanas a detox, más la drena, más la lipo y además el gel adelgazante con rolones que solo pasándolo por la barriga o las caderas pues vas a perder centímetros pues casi casi mágicamente. 650-51-52-53, el teléfono del plan 1-2-3. Ahí está Enriqueta y todo su equipo pues para atenderse sin compromiso. Y además, Enriqueta, no solo perderás peso, sino que lo vas a mantener.
Efectivamente, porque seguimos comiendo, porque con el plan 1-2-3, que no son batidos, al seguir comiendo, pues luego logramos mantener. No hay efecto rebote, pero sí el resultado de 3 a 7 kilos menos en tan solo 3 semanas.
Justamente, 650-51-52-53 es el teléfono de Clinitec, el teléfono del plan 1-2-3, el teléfono que te va a servir para lucir tu palmito. Enriqueta, muchísimas gracias.
A ti, buen fin de semana, un besazo.
Igualmente, buen fin de...
Adeu.
Doncs, tancarem Herrera des de COPE Catalunya i Andorra, obrirem migdia des de COPE Catalunya i Andorra. Parlarem de la diabetes, parlarem de Swing Diabetes, que serà la nedada solidària per financiar la investigació de la diabetes, amb una pregunta que es fa sempre, aquestes qüestions. Al final tindrà cura, es trobarà una cura amb tot això. I parlarem també del que serà la setmana vinent, la Setmana Europea de la FP. I sobretot parlarem de la FP Dual. Què és la FP Dual? No només això, sinó que parlarem també d'astronomia. Tindrem aquest cap de setmana la primera lluna de sang i la primera imatge del centre de la Via Làctia. La una, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García Muñiz.